Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, penúltim denominació d'origen de la temporada. Avui tenim un repetidor, més repetidor encara. Tornem a tenir en Bernat, però no perquè ens parli d'ell, sinó perquè...
No va pels meus estudis, això, no. Repetidor. A mi em passaven directament de classe. No, tira, no. Payaso!
Doncs avui no anem a parlar específicament d'ell, sinó de la festa del solstici, que es durà a terme rem en breu, els dies 4 i 5 de juliol.
Clar, aquest és el cinquè any de la festa del solstici i és el cinquè cop que vinc aquí a la ràdio a parlar de la festa del solstici. Llavors, més o menys, cada any explicava una cosa diferent i hem fet un petit text explicant el que és tota la festa. Res, són 8 o 10 pàgines, eh? Va, us el llegeixo i llavors us els explico així més d'anar per casa. Diu, aquest any celebrem la cinquena festa del solstici. Nascuda a mans d'un grup de joves inquiets de Sant Celoni, els qui podem anomenar Bocs i Cabres. És un esdeveniment amb la intenció d'oferir al poble una festa nova, cultural, popular i alternativa, que acosti la nostra cultura al poble d'una manera diferent, per poder cantar, ballar i saltar, oferint a tots els salonins festa, xerinola i bullícia. Desviant-nos dels horaris convencionals de les tradicionals cercaviles i danses de Sant Celoni, oferim a tot aquell que s'animi a participar a la cercavila nocturna. Al capdavant, la colla de geganters de Sant Celoni, com a pares de la cultura popular al poble, obren la cercavila amb els gegants de Sant Celoni, dansant amb la música de la xaranga Calla Barjaula. Tot seguit, els segueix el tritó de la colla de diables de Sant Celoni i autòcton del Montseny, aquest el ritme dels timbalers de Can Ramis. Així doncs, oferim, com a bona festa que segueix els rituals celtes i pagans dels solsticis i equinoxis, un gran esdeveniment amb gegants i foc. Un cop arribat el dissabte, a les 12 del migdia, la festa no s'acaba. Us oferim la gincama guarra, una gincama adreçada a la gent que tingui ganes d'embrutar-se, d'embrutar i de passar-ho molt bé. Oferim una gincama on hi ha proves físiques, d'aigua, culturals, de farina, d'agilitat, nata, ous, fang, Coca-Cola... És una gincama de festa i alegria, on és impossible no passar-ho d'allò més bé. I això no és tot. Un cop finalitzada, podrem celebrar la victòria o bé la derrota, fent una bona refrescada en el correaigua que la segueix. I encara més, podrem fer-ho ballant amb el nostre DJ C.
En Carles Reverter.
I aquell mateix vespre, després del sopar popular, us convidem a seguir els balls del solstici, creats especialment per aquesta festa. Antigament i tradicionalment, es recreaven balls per demanar una bona collita, perquè el bé els protegís del mal o per commemorar victòries en guerres passades, tipus moros i cristians i totes aquestes festes. Nosaltres fem i oferim els balls per fer una petita representació del que ens espera durant totes les festes d'estiu. Per descomptat, no volem passar per alt la tradició tan rica i pròpia del nostre poble com és el ball de gitanes. Així doncs, en fem un petit homenatge ballant el vals amb els quatre capgrossos de Bocs i Cabres i finalitzem amb un divertit galop de sortida. Així, recolzant-nos, també amb altres entitats del poble, tenim l'honor d'oferir, a mans de la colla bastonera Quico Sabater, una dansa d'allò més bonica. Ballant amb bastons de foc, fem una representació de les tradicionals fogueres. Dansant i sense oblidar els nostres orígens, de salses a guardamar i de fraga maó, la Boca Jota és un ball composat per quatre parelles tradicionals de cada punt dels països catalans. Una festa del poble i pel poble. Enriquim la màgia de la cultura popular.
Molt bé, doncs, seguint amb això, explica'ns. D'on és originària la festa del solstici?
Hosti,
molta gent s'ho pot imaginar, eh?
Tan enrere no volia anar-hi, jo. Originària, les festes del solstici i equinoxi són festes paganes de fot anys. Ara no et sé dir l'època i et diré l'època i encara alguns dirà que no el diem bé. A l'edat mitjana es feien moltes festes del solstici i equinoxi. A cada canvi d'estació, ells celebraven fent la festa amb fogueres. Llavors, si ens plantegem, o sigui, si ens remuntem al temps de les fogueres, jo vaig dir, em sembla, l'altre programa... Les fogueres venen de l'època celta juntament amb els gegants. O sigui, estem parlant de fot segles. Antigament els celtes, per fer rituals, sobretot per el que entenc jo, el solstici d'estiu, que és on ells feien les grans fogueres, feien uns gegants, segurament una mica més grossos dels que tenim ara, amb el material dels cistells. I llavors, a dins del cos del gegant, hi posaven serps i guineus, que era l'animal que representava el mal, perquè la serp des de sempre és l'animal ferotge, és l'animal que et pot mossegar i matar, i la guineu és l'altre animal que es fotia els ramats, que es fotia les gallines. Són els dos animals que representaven el mal i els posaven dins del cos del gegant. O si no, fins i tot hi posaven persones. Això estem parlant de l'època celta. Això vol dir que les persones, o l'home o dona que anava dins del cos del gegant, tant com els animals, els posaven dins del gegant vius. I llavors encenien el gegant i feien una gran foguera sacrificant els animals aquests o la persona, i era un sacrifici cap a Déu perquè ell els protegís del mal. Sempre, si ens fixem en la majoria de tradicions i de coses que hi han, tot ve a l'època d'abans, quan es creien amb els dimonis, amb els àngels, amb el bé i amb el mal. Tot es juga aquí. Fem un ball perquè aquest ball ens ajuda a protegir-nos del mal. I llavors els gegants, realment els gegants venen de l'època celta. Hi ha molta gent que diu que no sé si aquí llavors el que és la península Ibèrica, llavors sí que els van treure per la processó, però els primers gegants que venien dels celtes. Igualment, la foguera de Sant Joan, sap greu per la gent catalana i tot això, però clar, no sé com va el tema de Flama Canigó i tot això, que encén les fogueres, però realment les fogueres de Sant Joan també venen dels rituals aquests celtes. Llavors, després de la classe aquesta històrica, avancem...
Tirem endavant.
300 segles o 400 segles cap aquí, on per Sant Joan es fan les fogueres Sant Celoni. Bueno, Sant Celoni, perdó, es fan les fogueres a tot Catalunya.
A tot Catalunya.
I es tiren petards i tot això. Però bueno, sempre va bé...
Serà una mica d'història.
Sí, quan vas a un lloc, saber. No cal potser tampoc ser el listillo, però saber si tu tens una cultura, d'on ve aquesta cultura. No és que un dia un noi digués, va, doncs tinc els mobles vells i anem a fer una foguera. I l'altre va dir, ah, doncs també, ai, doncs mira Sant Joan i farem fogueres. No, bé, això ve de segles enrere. Llavors, què passa amb el solstici de bocs i cabres? Aquí a Sant Celoni podríem dir que cada canvi d'estació tenim una festa diferent. Vull dir, tenim la castanyada, que és a la tardor, no és el canvi d'estació, però és a la tardor. Llavors tenim el ball de gitanes d'hivern a primavera, la festa major, que potser passaria d'estiu a tardor, i llavors el solstici sí que hi ha Sant Joan aquí a Sant Celoni, però es fa la flama, es fa quatre sardanes i poca cosa més. Llavors s'havia intentat algun cop de fer concerts, de fer foguera, Diables havia fet espectacles, abans de Diables ho havia fet geganters i es havia anat lluitant any rere any perquè Sant Celoni tingués un Sant Joan potent. L'únic que passa és que per Sant Joan, aquí a Sant Celoni la gent no es queda. Per Sant Joan hi ha 50.000 ofertes i la gent té calor i la gent té ganes de festa i la majoria se'n van a la platja, se'n van allà a la platja, que hi ha concert a la platja, se'n van a banyar i no sé què, no sé quantos. I llavors ofereixes alguna cosa molt, 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 molt gros o no ofereixes res, perquè t'acabes gastant uns diners per res, perquè t'acaben vinguent 100-200 persones. Llavors, un cop a Bocs i Cabres decidí que no fèiem el solstici el dia que tocava, que tampoc és per Sant Joan, sinó que és el 21, que és el dia abans, o dos dies abans, vam decidir que ho faríem el cap de setmana següent. Què passava? Que aquella època la gent de Bocs i Cabres, la majoria estava a universitats o institut o així, i el cap de setmana següent eren exàmens finals. Doncs vam dir, va, doncs el tercer cap de setmana. O sigui, dos caps de setmana més tard. I finalment vam instaurar el que és la festa del solstici el primer cap de setmana de juliol. I llavors així també marques a la gent de Sant Celoni que ells sàpiguen, bueno, doncs cada any, el primer cap de setmana de juliol, hi ha la festa del solstici. I no t'estàs si dia amunt, si dia avall, si aquest dia, si l'altre dia. Això és més o menys l'origen de la festa.
I la idea de fer-la, no de fer-la aquí a Sant Celoni, sinó que ja ho has explicat, o sigui, d'on va sortir? Dir, vale, farem la festa del solstici.
El tema principal de la creació de Bocs i Cabres, i l'Helena Tarragó em va veure allò tot des del primer dia, és la festa del solstici. Vull dir, hem fet carnaval, hem fet castanyades, hem fet el tió, balls de màscares, hem fet moltes més activitats. Aquest any també vam estar al Cap d'Any. Però hi ha un problema, que les coses bones en aquest país només passen un cop a l'any. Carnaval és un cop a l'any. Reis, que és una cosa bona, és una cosa maca i és una il·lusió, és un cop a l'any. Bueno, l'aniversari també el celebres un cop a l'any.
L'any.
Partits de futbol no, n'hi ha 3 cops a la setmana, però bueno.
Inclús 4.
Tampoc ho trobo bo, això. La festa del solstici té un referent a la Patum. Jo la Patum, que és d'aquí 2 setmanes, és el 21 és dissabte, 22 és... 22 seria la festa grossa de la Patum. Doncs aquest any jo fa 10 anys que aniré a la Patum. Des de tercer d'ESO que anava allà. Abans d'anar a la Patum vam fer un treball de crèdit de síntesi, no sé com li deien això allà a l'ESO, de festes o de coses, i vaig fer un treball de la Patum. Que el treball que vaig fer aquell moment no seria el mateix que vaig fer ara, perquè a l'època aquella agafava l'ordinador, buscava la definició i la posava al treball directament. Ara suposo que un treball en lloc de 5 pàgines el podria fer de 20, tranquil·lament. Llavors, què passa a la Patum? La Patum és un... Bueno, la frase més típica, i és la que em anava a sortir ara, és que la Patum és un sentiment. La Patum, tu vas allà i pots trobar des del de més d'esquerres fins al de més de dretes, des del més pijo fins al més penjat, el més quillo, el més kinky, el més hippie, el més no sé què, i tu te'n vas a plaça i no ho veus. Tu estàs allà, estàs saltant la música, estàs cantant, estàs esperant que surtin els capgrossos, els gegants, estàs esperant fer el ball de l'àliga per poder córrer darrere l'àliga i quan volti a veure si pots estar tota la cua. El ball de masses, el quart any o el cinquè vaig descobrir que tu podies anar a fer una cua darrere de les masses i tu pots saltar a plaça amb una massa, amb un element de la Patum. Que això és com fantàstic, perquè tu vas a Berga i la Patum és de Berga. I tu vas a la gent de Berga i et diran, no, aquesta festa és nostra, saps? I quasi ben, bueno, quasi ben no, depèn de qui et trobes i et dius, és que tu no hi pintes res aquí, saps? Tu no has de vindre a fer res aquí a la nostra festa. I és la seva festa i no sé què, i poder anar a la cua de la massa i agafar la massa és fantàstic. He de dir que aquell any, no sé si diré un directe, vaig fer el salt de masses, llavors hi ha un moment que la massa et peta, el salt de masses és un salt amb bueno, masses, ja ho diu el nom, una massa és un bastó, una vara, i a dalt hi ha un tambor. I a cada cara del tambor hi ha un dimoni dibuixat. I el salt de masses ho ballen els dimonis. I llavors és un ball fàcil, eh? Es fa un passadís i les masses van... Hi ha dues a un costat, dues a l'altre. I es travessen, es creuen. Van saltant amb la massa al ritme del tabal. I cada cop que passen els dimonis, passa Sant Gabriel i l'Arcàngel Miquel saltant pel mig del passadís. Fins que el petardo peta, el fuet o la Patum, peta i els àngels van a matar el dimoni. Doncs aquell any jo vaig agafar la massa, va petar la massa, vaig estirar a terra i em va matar l'àngel. Vull dir, és això, per gent fanàtica de la Patum és com fantàstic.
És com els del Madrid amb la dècima.
No, però és com si, per dir-ho amb vocabulari que m'entengui tothom, és com si mig partit del Barça anessin a fotre una cua a la gent, saps? I diguessin, va, doncs aquest penalti el pots xutar tu. I el marca, saps? Això és com fantàstic, la gent es tornaria boja. I això, i és això el que venia, vull dir, la Patum és una festa nocturna, primer de tot. És una festa que trobes molta gent, que trobes gent de tota Catalunya, trobes molta gent de fora també hi ha, però és que el més fort és que tu te'n vas a algun lloc i tu d'on ets? Ah, jo de Sant Pere Ribes. Ah, i els teus gegants com et diuen? Ah, no ho sé. O sigui, els tios estan saltant allà a la plaça amb els gegants d'allà, que segur que saben quins són els gegants nous, quins són els gegants vells, els nans nous, els nans vells, però no saben els gegants del seu poble. La reflexió aquesta d'aquí era de, va, doncs, què fem a Sant Celoni? Què fem? Tu què fas? Una cercavila amb els gegants? La fas o dissabte a la tarda o diumenge al matí? Amb les gralles i amb el no sé què, i al final a la plaça fas els balls, i patim i patam. I què et trobes a aquestes cercaviles? Els pares, amb els fills, els avis, un caire familiar. I ens saltem tota la part de gent de, podríem dir ara mateix, de 14 anys ja, perquè 14 anys ja passen d'aquestes coses, fins als 30, que potser comencen a tindre fills, i comencen a dir, va, doncs anem a cercaviles amb els crios, o he tingut un nebot i m'emporto un nebot a la cercavila. I llavors el plantejament era aquest, era crear una festa a Sant Celoni que fos un referent, que la gent de fora pogués vindre a Sant Celoni dient la festa del solstici i crear una gran festa. Ara potser la gent sentirà això o, vés a saber, potser algú de Granollers sense això i diu, ah, doncs anem cap allà a veure la festa del solstici. No espereu arribar aquí i trobar una festa de Patum.
Exacte.
L'Àliga ara mateix em sembla que té 250 anys. Vull dir, la Patum fot segles que està funcionant i te'n vas allà a Berga, vas a la Brana, que és un restaurant que hi ha allà a la plaça Sant Pere on es fa el salt de Patums, i veus fotos de la Patum dels anys dels nostres besavis, que es veuen les guites ballant i quatre iaios asseguts al banc. Allò tipus, què està passant? Ara a Berga veus una guita i veus tot de gent allà al voltant, envoltant, que no poden ni ballar quasi bé. M'estic desviant molt, no? Bueno, com
sempre. No.
Llavors, la festa del solstici. Plantejament de fer una festa cultural per la gent jove. També estem dient amb caire familiar, eh? No estem dient que la gent no pugui vindre a veure la cercavila nocturna. Què fem a la festa del solstici? Per atraure la gent. Doncs com comencem? Amb la nocturna. La nocturna és una cercavila, com he llegit bé abans en el text, és una cercavila que hem convidat als geganters de Sant Celoni, que és el referent de la cultura del poble, és el...
El pare.
Sí, són el... Bueno, ara ja serien els avis, potser. Però els geganters de Sant Celoni, amb bona fe, han fet molt mal, per dir-ho així. No molt mal de dolent, sinó que han... Hòstia, han sigut l'ànima de la festa a tot arreu. Sé d'entitats que truquen a la colla i... Ai, podeu venir amb els gegants? És que porteu gent. Perquè els gegants de Sant Celoni tenen molta història. Vull dir, ara aquest any la figura dels gegants, no els gegants que tenim ara, sinó la figura d'en Martí i la Maria del Puig, han fet 50 anys. I durant 50 anys ha passat molta gent a veure els gegants. I moltes cercaviles i el sopar popular, que estem allà geganters, i la cercavila, i l'esmorzar, i el no sé què, i els geganters estan allà i fent les seves fites. I cada dia fan més, i cada dia se'n busquen una de més grossa. S'està plantejant... Aquest estiu no, però l'estiu que ve fer el camí de cavalls, em sembla que es diu.
De Menorca.
Sí, fer el que és tota la volta a Menorca amb els gegants. I ara estem mirant també d'aquest estiu anar cap al País Basc un altre cop, cap a Mutricu. Llavors, què vam fer nosaltres? Com a tota entitat bona, convidar els gegants que porten gent. Però no fem una cercavila a tarda, no fem una cercavila al matí, sinó que fem una cercavila aquest any, em sembla que és a dos quarts d'onze.
Dos quarts d'onze.
És a dos quarts d'onze, comença allà a la plaça dels Caiguts, que l'han deixat guapíssima, i llavors l'altre canvi que fem, en lloc d'anar amb so de gralla, afegim una xaranga per fer-ho més fiestero.
Més festiu.
Sí, més festiu, per ser catalans. No és que la gralla no faci festa, però si no és que anem a buscar el to nocturn. O sigui, el to nocturn de tindre una xaranga, de tocar música patxanguera, sí que toquem passos dobles, sí que toquem algun vals, sí que toquem alguna jota, però també toquem música patxanguera, música de festa, música que la gent disfruti ballant, saltant, i, bueno, no sé si pot dir això per la ràdio, però que no sentin malament si van amb una cervesa a la mà. Llavors, els tres primers anys de la festa del solstici, el primer any vam fer cercavila amb els gegants i vam vindre a Los Labradores, que és una xaranga de tota la vida de petxanga. Llavors, el segon any ja vam dir que volíem formar una banda de Sant Celoni. Vull dir, separat totalment de Vox i Cabres, però una xaranga del poble, una banda municipal, com hi havia antigament, saps que anaven amb el pendón i tot. Banda municipal de Sant Celoni. Però així, i vam formar el que és la xaranga Calla Barjaula, que tant com el solstici, també vam sortir per trup de nassos, hem anat a Sant Pol a fer cercaviles, fem diferents cercaviles a base de bona fe que anem cap allà. I llavors això, ja tenim, doncs, el que és la festa del solstici, tenim la nocturna, que aquí a Sant Celoni em sembla que pocs cops s'havia fet de... Els gegants van sortir un any al correfoc, així, però la nit surten poc. Tenim la nocturna, que ja és una cercavila pròpia de Bocs i Cabres, amb els gegants de Sant Celoni i amb la xaranga Calla Barjaula. O sigui, tenim una cercavila nocturna amb tot autòcton de Sant Celoni. Passat 3 anys de la festa del solstici, vam dir, vale, anem a ampliar la festa, anem a fer més coses, anem a expandir més. Com a bona festa del solstici, que tenim els gegants, com explicava abans, els gegants per posar les persones a dins i fer la foguera i fer el sacrifici, tot i que no cremem els gegants de Sant Celoni, doncs què ens falta? Ja que no cremem els gegants, doncs aquí falta foc. I llavors és a través de la colla de diables de Sant Celoni es va fer el que és la figura del tritó. El tritó, la primera pintada que li vam fer era del tritó pirinenc, que és el que és el més comú, que té el color aquell festuc amb taques negres i tot això. I llavors, a la repintada que vam fer, vam pillar el tritó del Montseny, que és el Arnoldi, Tretoldi o alguna cosa així, que és l'autòcton d'aquí del Montseny, que no sé si... Potser m'equivoco, però potser en queden 20. O sigui, potser queden 20 espècies...
És una espècie en extinció.
Sí, queden potser 20 espècies del tritó del Montseny, que té els colors aquests més marronosos i taronjosos. L'únic que, clar, tornar mateix, una bèstia de foc amb marró i taronja queda molt festiu encara. I llavors del marró taronja hem passat a marrons, granates, foscos, negres i així. I això seria el tritó com un altre punt autòcton a lo que és la festa, saps? No sortir dels paràmetres de Sant Celoni, obrir la gent lo que és la festa, però que vinguin aquí i sàpiga lo que és Sant Celoni i què tenim aquí. Llavors, aquí tenim el tritó i llavors a la seva mà dreta, si el veieu pel carrer o així, hi ha lo que és la mandràgora. La mandràgora és una planta que feien servir les bruixes a l'època medieval, que es veu que quan arrencaves la planta, l'arrel es posava a cridar i el matava, o sigui, amb el crit que feia, matava la persona que arrencava. Llavors el que feien era lligar una corda al coll d'un gos i una corda al coll a l'arrel de la mandràgora. I així el gos, quan es tirava i arrencava la mandràgora anava cridant, matava el gos, fins que la mandràgora es moria i deixava de cridar. Llavors les mandràgores, com diuen les llegendes, les feien servir les bruixes per fer les seves pocions màgiques. Per què una mandràgora? Perquè, com sempre, el món negre estava ple de bruixots, de bruixes, de fades, el boc aquell negre, el marrà que hi havia, tot això són llegendes de lo que és el món negre. Així ja tenim per un costat el tritó del Montseny i la mandràgora per les llegendes del món negre. I aquí seria lo que seria el tritó. Llavors, com a bèstia de foc, té 6 punts de foc a la boca, on hi van petums o francesos. Francesos són... És la carretilla típica de correfoc, però són més gruixuts i duren més, i esquitxen més. Llavors, el primer any vam treure el tritó, vam fer les seves cremades i tot, vam fer la cercavila amb els timbalers, el tritó, els geganters i la xaranga, i allò ja era una cercavila nocturna amb cara i ulls. I llavors, el segon any, per problemes de normativa i així, el senyor Saura, abans de plegar, va fer un bloc de 3.000 pàgines de normatives i de plans d'autoprotecció i tot això. El segon any, per problemes així, no vam treure ni el tritó. Vam dir, si no pot treure foc, doncs no traiem el tritó i, mira, quan puguem fer el pla d'autoprotecció, doncs el fem. Va haver-hi com una mica de cosa rara i vam fer la cercavila només amb els gegants. I llavors el tercer any del tritó serà aquest i la intenció és treure'l, però sense foc. De cara a l'any que ve estem realitzant ja el que és el pla d'autoprotecció i tot per poder-li posar foc a la boca i per anar legalment i poder seguir la festa endavant. Vull dir, perquè si traiem el tritó i li posem foc i tindrem problemes i no sé què, no. Traurem el tritó sense foc perquè la gent el vegi, perquè la gent l'acabi de conèixer, perquè hi ha molta gent que no acaba de saber el que és la bèstia aquesta aquí a Sant Celoni. I farem la cercavila amb el tritó, els timbalers segurament, em van dir que sí, no sabem encara si vindran o no, els geganters i la xaranga.
Dissabte.
Dissabte. Som-hi.
12 del migdia.
Dissabte, a les 12 del migdia, la gincama guarra. Com hem dit abans, la festa va adreçada a la gent de 14 anys a 30. Que si la gincama ve gent de més de 30 anys, estupendo, em sembla que ja hi han vingut i tot. La gincama guarra és agafar les gincames de tota la vida que fèiem amb el cau o que fèiem amb Andoina o que fèiem amb el casal o que fèiem no sé qui, però donant-li un punt de brutícia. O sigui, cada prova que fas, cada prova que t'enguarres. Si no t'enguarres tu, t'enguarra l'equip contrari. Hi han unes 7, 8, 10 proves, no sé quantes n'hi ha ara mateix.
Són algunes 10, deuen voltar les 8, sí. 10.
I cada prova és això. Hi ha la prova del contenidor típic de... que aquesta, des del primer any que la fem, que si l'encerto m'enguarrino. L'equip de participants es posa dins el contenidor i llavors hi ha un de bocs i cabres que fa les preguntes, tipus, doncs va, quin va ser l'any que Francesc Macià va arribar no sé on? Ah, doncs el 1900 i tal, 1900... Va, doncs correcte, doncs Galleda. Fem unes galledes d'aigua, farina, ous, Coca-Cola, Colacau... Galleda.
De tot el que es pot i no es pot imaginar.
Sí. Va, no sé què, quin va ser el president que va proclamar els toples a la platja? Ah, doncs aquest. Incorrecte. Doncs galleda. Sí, és galleda sí, galleda no. Llavors hi ha el sabogant, el sobogant. És un tobogant on tu has de saltar i tens una línia i has de parar el més a prop de la línia. El pont del Petit John. Petit John és el noi aquell gros d'en Robin Hood que s'esperava al pont i sempre lluita amb els pals amb l'altre. Doncs aquesta és una altra de les proves. Jo no és que m'expliqui molt bé, eh? Ja us penjarem un vídeo a internet i ho veureu.
I ho veureu tot
i ho veureu millor. Però és fantàstica. És una... Vull dir, la gent que ve allà s'ho passa molt bé, l'any següent hi torna i fins i tot l'any passat va vindre una gent que aquest any ja ens deia «Ai, l'any que ve la fareu?» I així. I aquesta gincama la fem a les 11 del matí a Can Sants, que és allà a l'institut.
L'esplanada del pàrquing davant
de
l'institut.
Sí, on aparquen els cotxes normalment a l'institut, farem la gincama allà amb en Carles Reverter, que és el DJ C, que és el mateix DJ de Carnaval, que és el mateix DJ de Cap d'Any, que ens estarà allà animant la festa. I aquí fem un resum ràpid de la gincama perquè ens anem als balls i aquí estarem una hora més. Dissabte a la nit, a 9:45 de la nit, com a bona festa popular, fem un sopar popular a la plaça de la Vila i aquí no hi tinc res més a dir. És un sopar normal i corrent. Llavors, després del sopar, el que us explicava abans, nosaltres volem fer uns balls en honor a tot el que ens vindrà a l'estiu. Són uns balls on tenim capgrossos, on tenim els gegants, on tenim gent ballant jotes, on tenim gent ballant balsos. Us faré un resum ràpid dels balls, tot i que no sé si surten al programa aquest any, però els explicarem el dia de la plaça, explicarem ball per ball, què significa i què és cada cosa. Comencem amb el ball d'homenatge. El ball d'homenatge es va fer a través d'en Joan Serra i en Jaume Arnella, per, tal com diu el nom, per homenatjar a la gent, a les benvingudes, a les despedides, a quan es mor algú, se li fa el ball aquest. És tipus un horresco que fan allà al País Basc. Després del ball aquest, tenim un ball nou que no l'explicarem directament a plaça.
Sorpresa.
Però el ball aquest nou que farem... Per fer un petit resum, no us diré el ball que és, perquè és un ball en homenatge a una altra festa que hi ha al Vallès Oriental, per dir-ho així.
A la comarca. Tot queda en comarca.
Sí. El ball el ballen 6 bruixes per representar el que dèiem, les pocions màgiques que feien aquella època de l'edat mitjana i tot això. Llavors, després tenim els capgrossos de Bocs i Cabres, que ara mateix els estem fent un lifting, els 4 capgrossos. Els estem fent una lijada de cara i repintada i tot perquè surtin ben macos i polits el dia a plaça. Tenim el toc de festa, que el toc de festa el balla el que seria la parella presidencial de Bocs i Cabres, que és el Boc i la Cabra, amb vestits tradicionals de catalans, d'Areu i de Pubilla, i ballen una jota. Llavors també tenim els gegants, com a padrins, per dir-ho així, de la festa, que fan el seu ball, i finalment per acabar tenim la Boca Jota. La Boca Jota és una representació dels 4 punts dels Països Catalans o de les 4 comunitats autònomes que serien ara dels Països Catalans.
Com es deia aquí el text, de Salses a Guadamar i de Fraga Mahó.
Sí. Cada parella va amb el vestit tradicional. Doncs hi ha una parella amb el vestit tradicional de Mallorca, una altra amb el vestit tradicional de València, una altra amb el vestit tradicional de Catalunya i una altra amb el vestit tradicional d'Aragó. I Boca Jota, doncs bé, això són noms del compositor. Boca Jota ve de la Jota de Vox, per dir-ho així. I llavors, finalment, per acabar la festa, com a bona festa popular, convidem a tota la gent a ballar a la plaça, el que seria potser un galop d'entrada al Ball de Gitanes, o un galop de sortida, el que serien els tirabols a la Patum de Berga, o el cant de la Senyera, que seria quan ve l'Orquestra Meravella i fa l'última part de... l'última cançó de la primera part del concert. Llavors, dir que la majoria de balls... són composats per en Carles Ferrer, també per lo mateix de sempre, perquè una persona del poble composi els balls i si mai la gent
els ha de
arriba a vindre gent de fora, doncs que pugui recordar en Carles Ferrer com a compositor dels balls del solstici. Llavors tenim el vals, que és en Josep Ferrer Torres, que també és de Sant Celoni, que és tio avi d'en Carles Ferrer. i llavors el golop d'entrada em sembla que també és d'en Josep Ferri Torres, els tiravols d'en Josep Serra.
I el ball d'homenatge que és d'en
Josep Serra també. Bueno, des d'aquí ja estem acabant perquè anem a fer feina, estem preparant el vestuari del ball nou. Bueno, des d'aquí dir-vos que el que és Antonet i l'Angelina, que són els capgrossos més vells que tenim a Bocs i Cabres, que antigament quan es van fer era en Mauri i la Cinta, aquest any fan 30 anys. I aquest any per la castanyada la volem muntar grossa, celebrant el que és els 30 anys de la Mauri i la Cinta, o Antonet i l'Angelina, com li diem nosaltres, i segurament no us perdreu el que són els 4 capgrossos i segurament alguna sorpresa més. Des d'aquí convidar-vos a tots a vindre a participar, a veure la festa del solstici. És una festa molt maca, és una festa oberta, ara ho podríem dir, a tot el poble o tota la comarca. L'any passat va vindre gent de Vic i tot. Convidar-vos aquí que vingueu a veure la festa, que la jutgeu vosaltres mateixos, que si us agrada torneu i que si no us agrada no cal que torneu. Gràcies. Com definiries aquesta entrevista amb una cançó? Oh, doncs aquesta cançó, deixa'm-ho pensar. Jo crec que ara merescuda i com a festa popular reconeguda per l'UNESCO.
Ai, que mola, sí.
Us posarem el Patumaire, que l'hem estat buscant abans amb la Gemma.
Doncs...
Calla, que posa el Patumaire.
Encara no.
És que no calla, eh? Al començament no deia res. Al començament deia, vaig xerra. I ara que m'estic animant...
No has de marxar, tu.
Sí, va, despedeix-te.
Doncs ens acomiadem del penúltim denominació dirigent de la temporada, el tercer d'en Bernat. Qui sap si l'últim, qui sap si el tercer de molts, qui sap què... Bé, us convidem els dos a venir a la festa del solstici, a passar-ho d'allò més gran i més bé. I Bernat, gràcies per haver vingut. Fins la propera.
I no us perdeu l'últim programa...
De denominació d'origen.
Que la liarem gorda.
I la setmana que ve intentarem fer un programa maco, un programa especial per de cara... Bé, de cara a encarar l'estiu i encarar la nova temporada de l'any que ve, que hi haurà algun petit canvi, però bueno...
Un programa decent.
Seguirà, sí.
O sigui, jo no vindré.
Seguirà sent gairebé el mateix, però amb petits canvis. Doncs amb el Patumaire tanquem, ens acomiadem, ens escoltem dilluns que ve. Bona nit.